El País.
Michel Rocati llevaba 4 años sin poder caminar por culpa de un accidente de moto. Todo cambió en diciembre de 2021.
CNN.
Now he can walk about a mile without assistance thanks to this device. It sends electrical impulses to his spine.
TV3.
5 anys després de l'accident de moto que el va deixar paraplègic, en Michel s'ha pogut tornar a posar dret.
Al febrer del 2022, aquesta notícia feia la volta al món. Un equip de neurocientífics a Suïssa aconseguia que 3 persones paraplègiques recuperessin la mobilitat després d'implantar 16 elèctrodes a la seva medul·la espinal. El dispositiu imitava els senyals que circulen al llarg de la medul·la i que havien quedat interromputs amb la lesió. Aquesta fita és un dels avenços cada cop més nombrosos i significatius que realitzen avui dia en el camp de la lesió medul·lar. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 150.000 persones majors de 6 anys amb aquest tipus d'afectació, 19.000 d'elles a Catalunya. I ja no sembla una utopia, un futur en què puguin recuperar la mobilitat. Avui dediquem una beina de mielina a parlar sobre recerca i lesió medul·lar, un horitzó prometedor.
Beines de mielina, un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
La lesió medul·lar és una de les causes de discapacitat d'origen neurològic més greus. Es tracta d'una afectació que interromp les vies que comuniquen el cervell amb la resta del cos. Si la lesió es produeix a les vèrtebres cervicals, causa una tetraplegia que afecta braços i cames. I si és a l'alçada dorsal o lumbar, causa una paraplegia que pot afectar el tronc i les cames. Ho explica el doctor Joan Vidal, investigador principal de la línia de teràpies avançades i neuroestimulació de l'Institut Goodman.
Com totes les lesions, hi ha diferents graus de severitat i aquestes podem tenir lesions que en diem completes, on s'interrompeixen totes les vies sensitives i motores per sota el nivell de lesió, o lesions parcials o incompletes que permeten una certa sensibilitat i una certa part motora i, per tant, un cert moviment en aquelles persones que han patit una lesió.
El doctor Vidal és un referent a Espanya en el camp de la medicina física i rehabilitació i porta més de 30 anys treballant en el camp de la lesió medul·lar, una patologia que, a diferència del que creu la majoria de la gent, té afectacions que van molt més enllà de la mobilitat.
Poden afectar el que és els controls d'esfínters, i aquesta és una de les parts més importants, perquè la persona perd la capacitat de controlar el que és l'orina i el que és el control de la femta, i això és realment un problema social important per aquest tipus de persones. Pot afectar el que és el sistema nerviós vegetatiu, el sistema nerviós autònom, i per tant seran persones que perden aquella capacitat de control, en molts casos, de la temperatura, els canvis de freqüència cardíaca, i a més pot afectar les funcions sexuals.
Històricament, la lesió medul·lar tenia molt mal pronòstic. Gairebé el 90% dels afectats morien durant les primeres setmanes o mesos. A partir de la Segona Guerra Mundial, es van crear les primeres unitats específiques per tractar-la. El primer centre el va crear a Anglaterra Ludwig Gutmann, un neurocirurgià jueu que va fugir a Londres durant la guerra i a qui l'Institut Goodman deu el seu nom i el seu abordatge integral, centrat en la persona, del tractament de la lesió medul·lar.
S'han reduït molt les complicacions, sobretot en les fases inicials, perquè s'ha millorat molt el que és l'abordatge inicial, els tractaments inicials, i s'ha millorat enormement el que són els processos de tractament rehabilitador. Ara bé, no han aconseguit que aquelles persones que han patit una lesió tan greu, una discapacitat tan greu, una interrupció de les vies nervioses, pugui tornar a recuperar el que és les seves funcions d'abans de patir aquesta greu discapacitat.
Tot Tot i així, durant els últims 30 anys, la situació ha canviat molt. S'ha multiplicat el nombre de grups dedicats a la recerca i per primera vegada es comença a pensar en un gir en el pronòstic d'aquestes lesions.
Poder començar ja a parlar de determinades teràpies que són aplicables a persones que han patit aquest tipus de discapacitat tan greu, doncs realment això ens ha fet canviar una miqueta el que és la sensació aquella de desauci que hi havia en aquell moment i que era que aquelles persones les deixàvem a la lliure evolució sense donar-los cap tipus de possibilitat de millora.
Les vies per aconseguir-ho són diverses, tant pel tipus de teràpia o tecnologia com pel moment en què s'apliquen. La major evolució dels pacients es produeix durant les primeres setmanes i és aquí on se centra el projecte NICI.
NOVA és una proteïna que aparece después de una lesión medular traumática en esa fase que llamamos de daño secundario. Y sería una proteína, en teoría, mala para la regeneración neuronal en esa zona dañada.
Qui parla és el doctor Jesús Benito, doctor en neurociències, especialitzat en medicina física i rehabilitació i investigador principal de l'assaig europeu NICI a l'Institut Goodman. Des de fa anys, la seva principal enemiga és NOGOA, una proteïna identificada als anys 80.
Normalmente la mayoría de las lesiones no hay una sección medular, lo que hay una interrupción de las señales que pueden atravesar esa zona que está dañada. Y entonces todo el tejido neuronal en ese momento intenta crecer y lo que se encuentra es con una serie de proteínas y una serie de tejidos que impiden ese crecimiento.
El repte, doncs, és eliminar aquests obstacles que impedeixen la regeneració del teixit neuronal.
La idea, de hecho, se demostró en los animales es que cuando frenamos esa proteína, ese NOGOA, se conseguía ver que había un crecimiento en esa zona donde estaba dañada. Y esto es lo que en los experimentos animales pues sugirió que era una de las formas de tratamiento que se podría utilizar en un futuro.
I el futur ja és a tocar. NICI és un assaig internacional finançat amb més de 5 milions d'euros dels fons europeus Horizon 2020. Coordinat des de Suïssa, es porta a terme a 6 centres, dels quals l'Institut Goodman és l'únic situat a l'estat espanyol. Els participants han d'iniciar el tractament durant els 28 dies posteriors a la lesió i reben 6 injeccions d'un anticòs que té per objectiu inhibir el creixement de la proteïna NOGOA, la que frena la regeneració del teixit medul·lar. Es tracta d'un estudi de fase 2 que analitza l'eficàcia de la teràpia després que una fase 1 ja en demostrés la seguretat. Aquell primer assaig en humans, diu el doctor Benito, va tenir resultats fins i tot millors del que s'esperava.
Y ya vieron que el fármaco era seguro, que no había efectos secundarios, pero es que vieron que había una mejoría neurológica no esperada en aquel tipo de pacientes, porque en este caso se hizo en lesiones completas en las que no esperaban ningún cambio.
L'estudi actual és un doble cec, la qual cosa vol dir que una part dels pacients reben l'anticòs i d'altres reben un placebo, sense que ni metges, ni investigadors, ni pacients sàpiguen qui està en un grup o un altre. En total, hi han participat 120 persones amb una lesió traumàtica completa o incompleta a nivell cervical.
El éxito principal sería que viéramos una mejora a nivel de las extremidades superiores. Cuando un paciente con una lesión cervical, tú piensas qué cosas hay que le podrían cambiar su vida, si tú les devuelves el uso de sus brazos, es muchísimo más importante que las piernas. Si pensamos en un brazo, el mero hecho de poder llevar el brazo hasta la boca, el abrir o cerrar la mano, eso supone un cambio muy importante.
L'últim pacient de l'estudi es va reclutar el juny del 2022. Quan s'obrin els sobres on s'indica qui ha rebut l'anticòs i qui ha rebut placebo, els investigadors esperen confirmar que la teràpia té un efecte en la regeneració del teixit i poder ampliar el tractament a altres lesions i moments d'administració. Gairebé 40 anys després de la identificació de Novo-A, la recerca cada cop és més a prop de guanyar la carrera.
Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Loreto.
¿Qué tal la mañana?
Molt bé.
¿Tienes algún dolor? ¿Alguna molestia?
En Lluís ha vingut avui a l'Institut Goodman com a participant d'un assaig per la recuperació dels moviments del braç i de la mà en pacients amb lesió medular cervical. L'assaig consisteix en aplicar neuromodulació elèctrica espinal assistida amb un exoesquelet de braç.
Vamos a colocar los electrodos, ¿vale?
Molt bé.
Vamos a limpiar la zona con alcohol.
El rep la Loreto García Allen, terapeuta ocupacional de l'Institut Goodman. Està realitzant el seu doctorat sobre aquesta línia de recerca. Com a totes les sessions, col·loca els elèctrodes sobre la columna d'en Luis.
Colocamos un electrodo entre la vértebra C3, C4 y otro entre C6, C7. Ajustamos con un esparadrapo y un algodón para aumentar la conectividad. ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
El projecte va obtenir una beca de la Marató de TV3 per aplicar aquesta nova tècnica. L'objectiu no és regenerar el teixit malmès, sinó estimular les connexions romanents.
Quan ocorre una lesió medular, lo que pasa es que se rompe la conexión de la médula con el músculo y quedan unas fibras que no se pueden conectar, que se llaman fibras residuales. Entonces lo que intentamos es, mediante la estimulación eléctrica, aumentar ese reclutamiento de fibras para que puedan llevar al músculo y poder enviar la información al músculo y que pueda, pues eso, puedan haver una mayor movilidad, una mayor fuerza.
Hi han participat 29 pacients que feia entre 3 i 8 mesos que tenien una lesió medular a nivell cervical, com en Lluís.
A finals d'octubre del 2021 vaig patir un accident en bicicleta contra un patinet. I degut a l'accident vaig tenir una lesió medular incompleta. Vaig estar uns mesos a Vall-d'Hebron i després vaig venir aquí a la Goodman a acabar de fer una rehabilitació.
La lesió va afectar els braços i cames d'en Lluís, especialment el braç i la mà esquerra.
No tinc força, no tinc molta força. Bueno, jo em trobo torpe, lent, a l'hora d'agafar les coses o de moure la mà. I és com si jo li dono l'ordre i la mà triga una estona a fer el gesto.
Els participants han fet 8 sessions en total, amb 30 minuts d'estimulació per cada braç. L'objectiu principal de l'estudi és millorar la mobilitat de les extremitats superiors perquè hi hagi una millora de la manipulació d'objectes que els permeti ser més independents en el seu dia a dia. L'estimulació elèctrica es combina amb l'ús d'un exoesquelet, un robot que assisteix en el moviment i permet que tots els participants, independentment de la seva mobilitat, puguin fer els mateixos exercicis.
Abans no podíem tancar la mà pràcticament, vull dir, ni moure-la, la movia molt poc. La rehabilitació, de seguida vas veient els canvis. I, ostres, mira, ja, ostres, ara ja he fet la pinça, ara ja arribo a fer-la amb el dit menyic, ara ja moc el braç i l'aixeco.
Veines de mielina, connectant neurociència i persones.
Durant els primers 6 mesos, aproximadament, una lesió medular es troba en fase aguda. A partir dels 9 mesos s'estabilitza i a l'any es considera que ha entrat en una fase de cronicitat. En aquesta última fase també hi treballen diverses línies de recerca, entre elles, la del trasplantament de cèl·lules mare. L'Institut Goodman ha establert un consorci juntament amb el Banc de Sang i Teixits i la Universitat Autònoma de Barcelona per desenvolupar l'ús d'un tipus de cèl·lules mare de cordó umbilical, les cèl·lules mesenquimals, com a teràpia per a pacients amb una lesió medular. El projecte s'ha portat a terme amb finançament de la Marató de TV3 i el Ministeri de Ciència e Innovació. Un primer assaig va analitzar la seguretat de la teràpia en persones amb lesions completes i ara s'està estudiant l'efecte en persones amb tetraplegies incompletes. Ho explica el doctor Joan Vidal, investigador principal de la línia de teràpies avançades i neuroestimulació de l'Institut Goodman.
Perquè aquí hem introduït el que seria pacients que han tingut lesions parcials, per tant, amb més capacitat de millora, i creiem que l'ús d'aquestes cèl·lules amb aquest tipus de perfil de pacients ens podrà donar resultats més favorables que quan s'utilitzen amb lesions completes.
Aquesta hipòtesi és similar a la que treballen tots els grups de recerca a nivell mundial. Les lesions incompletes cervicals són d'entrada les que tenen més possibilitats de millora. Però què entenem com a millora en una lesió medular?
A vegades entenem, amb recerca, que sembla que l'únic procés de recerca que realment és útil és aquell que torna a fer caminar les persones. I no és aquest la hipòtesi de treball. Jo crec que encara estem una mica lluny d'aconseguir el que és la recuperació completa d'una lesió d'aquest tipus. El que estem és en aquelles fases que amb petites millores ja són importants per intentar explicar com podem millorar al final aquest tipus de lesions.
Mentrestant, i fins que no es trobi la manera d'aconseguir curar la lesió medular, la tecnologia permet el que semblava impossible, que les persones afectades s'aixequin i caminin. I això és beneficiós, no només pel fet de poder desplaçar-se soles, sinó també per altres qüestions.
Tota persona que té una lesió medular i que no pot moure's, és important que es posi de peu per moltes funcions, per l'osteoporosi, pel funcionament d'òrgans interns i perquè la capacitat de la sensació de tornar a reviure allò de poder caminar realment és important per la persona.
I això, encara que no ho sembli, no és ciència-ficció.
Em dic Ricard Hernández García, tinc 47 anys, vaig patir la lesió en 23, a F24, en l'any 98, i tinc una lesió completa a la sala de T10.
És un matí d'un dimecres molt calorós de juliol. El gimnàs de l'Hospital de l'Institut Goodman, a Badalona, és ple de gent fent rehabilitació.
Ara sí, primer tornar.
Amunt, ara cap a un costat.
Fa anys que l'hospital col·labora en un projecte d'exoesquelet per a la marxa desenvolupat per l'empresa Able Human Motion, un spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui han vingut per fer proves de l'aparell amb el Ricard.
Vale, Ricard, ara canviem de caminador a crosses.
Perfecte, ja està.
Espera un moment, que ajusto la crossa.
L'exoesquelet és un dispositiu que s'ajusta a l'abdomen i les cames del pacient. Per a les lesions més altes, s'afegeix un suport tipus motxilla a les espatlles. Pesa uns 15 quilos, però és lleuger en comparació amb altres aparells. La persona se'l pot posar i treure de manera autònoma, però necessita al voltant de 7 minuts per fer-ho. En Ricard ha fet ja unes 20 proves amb l'exoesquelet. Ho comenta amb en Mark Bright, fisioterapeuta de l'Institut Goodman.
L'únic el calor, com en totes partes, però que no, más allá de eso, cero cansancio, cero dolor de hombro, que lo tengo así fastidiado, o sea que muy bien, muy bien, muy bien.
¿En este tipo has probado solo dentro, has probado fuera?
Fuera también, por la calle, subiendo y bajando la rampa de allí en la facultad. Sí, sí, sí. Diferentes terrenos, incluso en la entrada que está esa alfombra que se engancha tanto, incluso también ahí, en el ascensor.
Actualment, l'exoesquelet Able es troba a la fase de proves finals. S'espera que primer es comercialitzi només a hospitals i centres de rehabilitació. La idea, però, és que un dia es pugui vendre a particulars.
Jo, de cara a pensar en un futur i incorporar aquesta tecnologia a la meva vida, no penso mai en la rehabilitació, penso en la vida. Fins i tot recordo que part de l'estudi, en el meu cas, va ser fer coses que faria normalment. I una de les coses que vam fer allà a la mútua va ser sortir de l'hospital, anar fins al meu cotxe, pujar al cotxe, com que no duia cadira, res, pujar, seure al seient, tancar la porta, vull dir, soc capaç, perquè a més ja ho he fet, soc capaç de fer una vida amb l'exo. Sortir de casa, conduir, anar a comprar el pa, aleshores jo no penso en aquest aparell com a un rehabilitador, sinó com a part de la meva vida diària.
Aquests aparells ajuden i ajudaran a aconseguir millors resultats en la rehabilitació de les persones amb lesions medulars. A més, en un futur no molt llunyà, s'espera que permetin tornar a caminar en entorns quotidians i facilitin la mobilitat del dia a dia. I no només per a persones amb lesió medular, sinó també per a d'altres que hagin patit un ictus, per exemple.
Fer una sessió, sempre, ara perquè portem la mascareta i no se'n veu, no? Però sempre porto un somriure a la cara. Un dels pitjors costos que tenen cadira de rodes és el cost emocional. I veure't una altra vegada dret, poder mirar els ulls en les persones, sentir-te una altra vegada complet, per dir-ho d'una forma, és una fita que tothom vol arribar. I amb això jo penso que es pot aconseguir.
Beines de mielina. Un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
Línia editorial Fundació Institut Goodman. Producció, redacció i guió, Júlia Bestart. Realització i muntatge, Jordi Abril. Locució, Míriam Díaz. Supervisió de guió, Montse López i Elisabet González.
Amb el suport de la convocatòria Joan Oró 2022 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.